Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
Comencen ara i aquí les converses gironines cada setmana amb una personalitat de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter. Aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. I la proximitat és setmanal amb Josep Víctor Gay, aquí saludo. Víctor, com estàs?
Molt bé, molt ben trobat. I avui, en certa manera, podem dir que tenim un convidat que no sols és un gran científic, sinó que fins i tot és especialista en l'espai.
Correcte. Anem a saludar el president de l'Associació Catalana per a la Divulgació Científica, l'ACDIC, i també, com comentava en Víctor, doncs, notable i excel·lent investigador científic de l'Institut de Ciències de l'Espai. Senyor Carlos Sopuerta, gràcies per ser amb nosaltres i per rebre la nostra trucada telefònica. Com està?
Hola, bon dia, moltes gràcies. Molt bé i gràcies per rebre'ns.
Bé, doncs avui ens disposem a parlar d'aquest segon BiblioSTEM, el projecte impulsat pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona i també produït per l'Associació Catalana per a la Divulgació Científica, per el DIC. És la segona edició, això. Si hi ha una segona edició vol dir que la primera va funcionar prou bé i va crear prou expectatives com per donar pas a la segona, no?
Sí, doncs sí. A veure, la primera va ser una mica la primera temporada pilot, diguem-ne, que es va fer en un nombre reduït de biblioteques i també amb un nombre reduït de temàtiques, i vam veure que va tenir una acollida molt bona i, bueno, doncs, aquest any s'ha fet amb més biblioteques i amb més temes i ponents.
Bé, suposo que el públic que van adreçar aquest cicle de conferències és bàsicament els usuaris de les biblioteques de les comarques gironines, però intuïm que uns destinataris preferents, o en certa manera així hauria de ser, haurien de ser els joves, els nois i noies que es puguin interessar o que s'haurien d'interessar i possiblement s'haurien d'interessar més per la ciència. És així?
Sí, a veure, en principi no discriminem a ningú, vull dir que efectivament com el públic de la biblioteca, en principi és tot el públic, òbviament tothom és benvingut, però sí que realment la nostra vocació de l'Associació de la Revolució Científica sí que intentem fer coses per apropar a la ciència als joves, no? I apropar-lo de primera mà, no? O sigui, els portem a, sobretot, científics del Sistema Català de Recerca, gent que està treballant dia a dia en temes molt interessants de recerca perquè els joves els vegin, no? En persona, vegin el que expliquen, com treballen, esperem que, com vostè diu, no? Alguns d'ells pensin que podria ser una sortida professional per ells i que, cada vegada tinguem més gent interessada, no? I que puguin ser grans professionals en el futur, no?
Una de les lectures que fem al veure aquesta segona edició del BiblioSTEM és pensada que potser cal buscar o reforçar o potenciar que es creïn aquestes vocacions científiques, no? És així?
Sobretot, a vegades també el que passa és que, a Catalunya i, però en particular a Catalunya, doncs també hi ha potser una mica de centralització, no?, del que són els l'educació superior i també els centres de recerca, que potser hi ha molta concentració a l'àrea de Barcelona, també una mica també a l'àrea de Girona, però potser altres llocs no poden accedir directament, no?, a visites a aquests llocs, que ara cada vegada més molts d'aquests instituts de recerca doncs fan jornades de portes obertes, la gent pot anar allà i veure una mica els laboratoris, el que es fa i hi ha altres llocs que potser per la qüestió geogràfica doncs no tenen aquesta disponibilitat i, amb aquest tipus d'esdeveniments doncs crec que és una forma d'apropar, no?, la ciència i el que es fa, no?, a casa nostra, doncs a la gent.
Bé, dintre el ventall de, diguem-ho així, si em permet, doncs, el terme d'ofertes que hi ha en aquest cicle, que va doncs, des de la medicina, l'arqueologia, també hi ha la intel·ligència artificial, no, ens sembla que aquest tema no pot faltar, però ens sembla que precisament la ciència de l'espai, vostè com a investigador científic de l'Institut de Ciències de l'Espai ho deu viure molt directament. Sembla que la imatge atractiva pels especialment, insisteixo, pels nois i noies, és això, la ciència de l'espai, encara que moltes vegades possiblement ho centren en la figura doncs, de l'astronauta, no? A l'Estat espanyol hem tingut un ministre astronauta, no? Com es diu la ciència de l'espai, vostè que està en contacte amb els joves, amb aquests potencials astronautes, per dir-ho així, sí, i perdoni doncs, la lleugeresa de la pregunta.
Sí, bueno, òbviament que hi ha una... O sigui, la ciència de l'espai tenen moltes vessants, no? Ja des de la vessant...
No, evidentment, que... evidentment.
Sí, potser el que jo faig, doncs és, nosaltres som com científics, no? Fem servir tant missions espacials com instruments a terra doncs, per observar el cosmos, no? I després hi ha una vessant, probablement, la qüestió de astronautes, que és una altra, no? I l'Agència Espacial Europea doncs, està desenvolupant doncs, un programa doncs, també amb ambició de participar en missions que van a la Lluna, potser en el futur a Mars, i tal. I després també hi ha una vessant tecnològica, no? Hi ha molta gent doncs, que pot anar a treballar a l'ESA, i de fet hi ha molts espanyols i catalans treballant a l'ESA, a la part més d'enginyeria, no? de tecnologia i tot això. Llavors, bueno, en aquest cicle de conferències hi ha un parell de xerrades, que hi ha una que és exoplanetes, i per exemple, una de les principals formes de buscar altres planetes com el nostre en altres, al voltant d'altres estrelles, doncs és enviar missions espacials, ja fa el nostre institut, el director de... Bueno, el nostre institut que és part del CSIC, però també som part d'un altre institut que es diu Institut de Ciències de l'Espai, Institut de Ciències Espacials de Catalunya, que és un institut cerca i que el director és el Ignasi Rivas. El Ignasi Rivas el tenim com a ponent i ell pues, participa també en moltes missions que estan destinades a això, a trobar planetes més enllà. No? Jo, llavors, la meva experiència és un tema, efectivament, com vostè diu, molt atractiu pel jovent, no? Perquè, clar, realment és un pot veure no? el potencial no? que tenim avui dia com a societat de poder fer investigacions que millor fa un segle eren impossibles, no? Llavors això és molt atractiu.
Bé, en aquesta segona edició, sí. Aquest és un projecte que impulsa, ve impulsat pels serveis de biblioteques de la Diputació de Girona, i vostès, des de l'Associació Catalana per la Divulgació Científica, fan doncs, tota la producció i el contingut. Podríem dir-ne, i aquesta és la pregunta, senyor Sopuerta, que biblioteques i ciència, en termes gastronòmics, fan un bon maridatge, no?
Sí, efectivament. Bueno, jo crec que també les biblioteques més recentment estan una mica ampliant no, els serveis tradicionals que solien fer, i crec que és un bon lloc que, també per tenir la ciència. I, de fet, una mica també nosaltres el que volem és que la gent vegi la ciència com una part de la cultura. No? És la cultura dels nostres temps, bueno, és una part de la cultura dels nostres temps, i per tant veure-la integrada amb la resta de la cultura, doncs crec que és una bona idea.
Bé, hem vist en el ventall de temes i especialitats que es presenten a les biblioteques gironines en aquesta iniciativa, una recomanació que em penso que aniria bé que la fes vostè, dels seus coneixements científics, adreçada als joves, dir que gran part d'aquests estudis, d'aquestes activitats, originalment es treballen en llengua anglesa. Què els dirien els joves en aquesta... Escolteu, si us voleu dedicar a la ciència, treballeu l'anglès. És així?
Sí, totalment, totalment. Realment, probablement, la ciència és un dels jocs... Bueno, jo en el meu moment també ja ho vaig... me'n vaig adonar, diguem-ne, amb tota la magnitud, perquè jo quan vaig estudiar, en el meu temps, estudiava jo francès. Jo vaig estudiar francès tant a l'escola com a l'institut, no? I llavors vaig veure, com que jo ja veia que m'agradava molt la ciència, les matemàtiques, tot això, vaig començar a donar-me compte de que, bueno... al final l'idioma de treball, no? És l'anglès, no? I vaig començar a estudiar doncs a, no? Com a extraescolars l'anglès i després, bueno, he tingut que espavilar-me. Sí. Avui dia jo crec que tots els nanos joves tenen més o menys estudien anglès i però és important que el dominin, que perquè bàsicament, bueno, inclús és que crec que tots veiem, no? A diari com l'anglès va penetrant, sobretot en temes tecnològics, no? Des del mòbil, internet, els ordinadors, tot això que a vegades veiem més que es fa servir un llenguatge més anglosaxó, no? Llavors, sí, definitivament, recomanació 100% de que estudiïn anglès, que el dominin, perquè és la llengua de treball. Jo treballo aquí, estic al campus d'Autònoma, però una gran part del dia me'l passo parlant en anglès, perquè tenim col·legues de fora, perquè fem teleconferències amb col·laboradors, o sigui que sí, definitivament s'ha d'aprendre anglès.
Bé, la curiositat i els científics van agafats de la mà, com aquesta curiositat que van tenir les persones per apropar-se a algunes d'aquestes ponències que preparen dintre d'aquest cicle. Un dels missatges és potser que això de ser científic i treballar a Catalunya no és un impossible?
Sí, això és el que també volem una mica transmetre. Doncs, jo crec que hi ha molta feina per fer perquè el sistema català de recerca doncs, cada vegada sigui més competitiu i estigui a l'altura dels grans països, no? O els països que tenen més domini, no? Doncs, a terreny europeu, doncs, potser podem mencionar Alemanya, França, el Regne Unit, Itàlia, doncs, bueno, estem apropant, no? Però sí, i crec que sí que el missatge és que cada vegada estem més a prop. Hi ha instituts a Catalunya que són molt competitius i que estan fent recerques més al nivell, no? I també una mica amb aquestes ponències i portar precisament aquests protagonistes volem que es vegi, no? Que la gent ho vegi de primera mà, que realment s'està... O sigui, si comparem potser amb el que es feia el segle passat, no? Doncs realment ara estem, potser no al mateix nivell que aquests països que he mencionat, però estem apropant. Crec que si continua fent una aposta des dels polítics i la resta de la societat per la ciència, crec que podem arribar a estar molt a prop.
Bé, suposo que l'esperit del Bibliostream és precisament fomentar aquest coneixement científic i despertar les vocacions científiques que segur que hi són a casa nostra. Però fins ara, durant moltes generacions, goso dir generacions, les ciències, fins i tot ja començàvem quan estudiàvem el BCE, sempre deien els de ciències, no? A part de... La ciència, en general, ha fet prou esforç per apropar-se des dels estudiants fins als que no pensen dedicar-se a la ciència, però segur que poden aportar-hi experiències, sí, i més no. La ciència catalana actual va per aquest camí de dir apropem la ciència a la ciutadania.
Sí, bueno, la ciència catalana i la de tot arreu, perquè, a veure, la ciència, com hem estat dient, no, ara mateix ja cada vegada més desenvolupament, el nombre de persones que es dediquen a, no només a la ciència, diguem-ne, bàsica, sinó tot això que diem a l'STEAM, no, que és ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques, també hi ha l'art, no? El nombre de persones que s'estan dedicant professionalment a aquests sectors està augmentant cada vegada més. Hi ha una part de la ciència que està suportada pels diners públics, no? O sigui, llavors és molt important també, crec, que a part de comunicar tot aquest, aquests coneixements tan interessants, doncs que la gent vegi que de tota, tot aquest desenvolupament científic, tota aquesta recerca, al final té una repercussió molt gran a la societat i que té un gran benefici. És com una inversió, no? També de cara a la indústria, no? A vegades la indústria està desenvolupa productes, però que sense que hi hagi hagut abans una recerca fonamental a, pues, a l'Institut de Recerca, potser el cost que tindria per una empresa seria molt més gran que el que té, que el que té si es pot aprofitar tota aquesta recerca que es fa a nivell més fàcil, no? Per tant, sí, és molt important també aquesta, o sigui, arribar a la societat, perquè la societat també ens doni suport, no? Que ens digui, perquè al final són els, la societat la que paga els impostos que acaben finançant totes aquestes feines. Per tant, volem també comunicar-los que, bueno, l'esforç econòmic que estem fent, doncs, té els seus fruits i que val la pena, doncs, continuar en aquesta línia, i si es pot inclús incrementar, doncs, doncs millor, perquè crec que és una gran inversió, no?
Doctor Soporta, després d'aquestes ponències, d'aquestes conferències, els seus companys què li transmeten? O vostè mateix, quina sensació té quan fa aquesta experiència de contactar, interactuar i veure la cara d'aquest públic que sent atret i arriba a la biblioteca?
Sí, doncs, bueno, també podria, contestar aquesta pregunta, volia dir que la pròpia biblioteca, les bibliotecàries i bibliotecaris, són els primers que tenen molt d'interès i realment fan una rebuda molt una acollidora als ponents, no? I després, jo també, que he sigut un dels ponents, puc dir que realment és, el que un veu és que la gent que ve és gent que té realment un interès, una curiositat molt gran, i és també una mica més en, diguem-ne, en petit comitè, no? Aquestes xerrades, però clar, estan en l'entorn d'una biblioteca, doncs que, bueno, pot tenir una capacitat, posem entre 20 a 50, 60 persones, ja una mica en el límit, no? Perquè les biblioteques són com són, no? I, per tant, això fa que estigui ja està molt a prop, no? Dels assistents, i sí, es veu que hi ha un gran interès, i també a vegades després quan acaben les xerrades veiem com, no? La gent ha fet preguntes, o inclús hi ha gent que després s'apropa a preguntar coses més particulars o interessos més particulars. O sigui que, no, és per, almenys des del meu punt de vista, i crec que els altres col·legues que estan fent les xerrades també comparteixen la mateixa visió, és bastant agradable, no? I reconfortant, perquè veure, no? Que hi ha gent que té aquest interès, no?
Bé, jo suposo que una pregunta o unes preguntes obligades que es deuen plantejar la majoria de les sessions programades és la intel·ligència artificial. I sembla que hi ha un respecte, si més no, sobretot derivada dels que no som científics, que som molts. Hem de perdre la por respecte de la intel·ligència artificial, si és que ens fa por, naturalment.
No, sí, a veure, com tot, bueno, això ja té una història darrere, una cosa és la recerca i els descobriments que es fan i els desenvolupaments, i després és com els utilitzem, no? Com a societat, no? Llavors, també aquí una altra cosa interessant de que la gent estigui informada, no? És que la gent pugui decidir, no? També, doncs, si un tipus de recerca val la pena o no val la pena, o com s'ha d'utilitzar, no? I llavors és important, bueno, és un dels pilars, no? Que de la democràcia és sempre també tenir informació i esperit crític, no? I en aquest sentit, doncs, presentar aquests temes que són molt d'actualitat i que, com vostè diu, no? Ara, avui dia, doncs, veiem que hi ha una preocupació, no? Per quin impacte pot tenir la intel·ligència artificial, o si s'han de desenvolupar uns codis ètics, de com es fa servir. Tot això realment és una discussió que jo crec que no només és una discussió que s'ha de tenir només científics o polítics, sinó que també la societat mateixa té que participar en aquesta discussió, i la millor manera és tenir la informació, no? Així que, per tant, aquestes xerrades també una mica tenen aquest objectiu, no? De portar aquesta informació perquè la gent pugui després discutir de manera informada.
Estem ja a la recta final, hem parlat d'aquesta segona edició del Bibliostem i abans de cloure doncs, volíem donar-li les gràcies al doctor Soporta per haver-nos acompanyat i haver-nos explicat tantes coses d'aquest cicle i de tenir-lo en el programa, perquè la veritat que teníem nosaltres un investigador científic de l'Institut de Ciències de l'Espai, doncs el veiem, doctor Soporta, gairebé com un superheroi. Jo no sé si preguntar-li, i si permet la llicència, si vostè és de Star Trek o de Star Wars. Suposo que és una pregunta que de tant en tant li fan, no? Inevitablement. Suposo que la mainada petita, sobretot.
Bueno, a mi, jo de Star Trek vaig veure molt poc. Star Wars, en canvi, ho he vist tot. No puc opinar, perquè, clar, Star Trek he vist molt poc, però el que he vist també m'ha agradat.
Molt bé. Doncs, molta sort amb aquesta nova i segona edició. Sí. Sort, salut, gràcies, doctor Carlos Sopuerta. Recordem que el projecte ve impulsat pel Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona i també produït per l'Associació Catalana per a la Divulgació Científica. El que dèiem, sort, gràcies i fins aviat.
Molt bé, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Per les seves planeres explicacions, que els científics no sempre són capaços de fer-ho.
Sí, fins aviat, gràcies.
Fins aviat, gràcies, adéu.
Nosaltres seguim.
Tots els dimarts, quan manquen 5 minuts per les 2 de la tarda, escolta a Conversa Gironines, la notícia de la setmana amb Paco Basso. Conversa Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
La notícia de les notícies d'en Paco Basso arriben ara i aquí.
Excel·lent.
Anxoves.
Arròs.
Ratafia.
Iogurt.
Recuit.
Olis.
Conserves.
Vins.
Melmelades o foie gras.
Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell de qualitat Girona Excel·lent a 38 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 150 que han competit per aquesta distinció. Trobaràs més informació a gironaexcel·lent.cat.
Girona Excel·lent, segell de qualitat agroalimentària de la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç de Girona.
No sé si estan junts, però com a mínim estan a prop. Víctor, tens per aquí a prop en Paco, no?
Sí, el tinc a tocar, ja amb un cert aire nadalenc, per cert, eh?
És bona. Escolteu, ja heu fet l'arbre de Nadal i el pesebre i tot això?
Home, oi tant, tot.
Perquè... Oi tant, toca, eh? Això toca ara, eh?
Ara toca, eh? Hem de posar ja... No deixem perdre les nostres... tradicions, eh?
I
doncs
tant.
Vinga, nosaltres començarem, Abonia, començarem amb un llibre que m'encanta. Sempre els nostres llibres són de gastronomia, ja ho sabeu. És un llibre d'un gran amic meu, molt bon. És un home que ha fet tots de llibres de la gastronomia catalana, les enciclopèdies, tot. Però en aquest cas us parlaré de 100 plats indispensables a la cuina catalana, d'en Jaume Fàbregas, un home de Banyoles, un home molt estimat dins del món i molt reconegut dins del món de la gastronomia. Us parlava fa uns dies de que parlaríem de les escoles d'hostaleria. Aquest per Nadal, les dates abans de Nadal, quan acaba l'escola de les escoles d'hostaleria, lògicament no es pot encarregar. Però quan passi a partir dels mitjans de gener, jo us ho dic perquè ja us ho apunteu, és molt interessant escoles d'hostaleries. D'alguna manera estem ajudant a les escoles a promocionar aquests cuiners, aquests ajudants de cuina, aquests pastissers, aquests nanos i noies que fan pa, que ens estan a sala, que se saben comportar, que aprenen a estar a tractar el client. Aquests nanos que un altre dia, nanos o noies, que un altre dia estaran dins el món de la gastronomia, del sommelier, i que direm d'aquí 20 anys, 20 o 30 o 10 o 5, direm que, carai, quins nanos aquests han anat a l'escola i se'ls hi nota. Lloret de Mar, estan dins de l'hotel BQM. Fan un menú degustació, 22 euros en vins, us ho puc assegurar, és excel·lent. Girona, també, excel·lent. Menú diari, menú degustació. Hi ha un menú diari baratet, llavors hi ha un menú degustació de 30 euros amb vins excel·lents, eh? Que no us parli. Figueres, a l'Empordà, menú diari i també els dijous i divendres, menú degustació. L'escola Baix Empordà, al Cap Roig, a Palafrugell, 25 euros, menú degustació. Recordeu, només dimecres i dijous el menú degustació. Per tant, mira, us n'he dit quatre, que jo els he anat a provar totes quatre i us puc dir que és no excel·lent, és més que excel·lent i que us ho recomano. A més a més, ara també venen pa, venen croissants, però res, a 40 cèntims i 60 cèntims, perquè el que els nanos estan aprenent, llavors això no ho tinguin que llançar, sinó que ho posen a la venda a preus molt reduïts. Per tant, una vegada més, escoles d'hostaleria, tingueu-los a presents, perquè sempre és bo. Sempre cal reservar, eh? No us presenteu allà dient que venim a dinar. Bona solució per després de les festes, no?
Home, i tant.
I tant, i tant.
Ets
una veritable enciclopèdia.
Doncs vinga, company, fins la setmana que ve.
Molt bé, doncs, Paco, que tinguis molt bona setmana. Posem el punt i final i també ens acomiadem amb en Víctor. Víctor, fins la propera.
Fins la propera setmana, si Déu plau.
Recordeu que és un programa fer possible la Diputació de Girona. Fem possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Us ha parlat Lluís Arter. Adéu-siau.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.